disposem de tota l'equipació. Estics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes, també, de tots els colors, grogues, vermelles, blaves. Els dilluns de 9 a 10 del matí parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta Lloret Esportiu amb Moisés García. No t'ho pots perdre.
Molt bon dia, benvinguts un dia més al Lloret Esportiu. El d'aquest 18 de desembre, per cert, l'últim Lloret Esportiu de l'any 2017. Explicarem moltes victòries en diferents disciplines. Les més destacades han arribat en automobilisme i atletisme. D'una banda, Miguel Molina s'ha proclamat campió de les 12 hores d'Abu Dhabi amb Ferrari. I d'altra banda, la jornada de diumenge ha comptat amb el triomf de Jonathan Romeo en el circuit gironí de Cross, disputat a Banyoles, amb un segon lloc d'Àngel Mollera i la primera posició també de José Luis Blanco a la presa en Silvestre de Tossa de Mar. No han estat les úniques victòries. El Club Hoquei Lloret ha superat l'Alcoi per 0-2. En parlarem amb el seu president, Joshua Pérez, i també ha guanyat el Club de Futbol Lloret per 2-0 contra el Júpiter. Entrevistarem l'entrenador Edu Urdiales i també ens acompanyarà l'exjugador del Lloret, ara el Júpiter, Àlex Lobo. També parlarem de vòlei amb el president del Club Vòlei Lloret, Miquel Gràcia, per comentar el triomf de les lloretenques per 3-0 contra el Panteres Grogues. Molts protagonistes i, a més, avui també entrevistarem per valorar aquest 2017 el regidor d'Esports, Joan Bernat. Comencem en el control de so. Edu Lanzas us acompanya fins les 10 del matí, Moisés García.
Lloret Esportiu, amb Moisés García. El convidat de Lloret Esportiu.
I avui no comencem amb els titulars, avui comencem amb el nostre convidat, amb el regidor d'Esports, que és en Joan Bernat, a tenir els estudis. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moment de tancar l'any 2017, esportivament parlant, tot i que tens aquí davant el que ens queda, no?, aquesta cursa de Nadal del 24 de desembre.
Home, jo crec que això, he vingut a vendre el producte i ara que s'acosta Nadal, què millor que fer aquesta cursa, que ha esdevingut un clàssic. I bé, amb aquest format de la cursa de Nadal, el 24 de desembre, 5 euros d'inscripció, una samarreta, ho té tot, aquest proper diumenge, que molta gent vingui a acabar l'any de... doncs cremant torrons o començant a cremar els torrons per fer lloc i que vinguin, sobretot aquest diumenge a les 11. Crec que hem aconseguit fer una cursa molt popular en la qual ve moltíssima gent. Ja aquest passat diumenge vam fer la prensa de Sant Silvestre que hi havia al poble de Bahí, a Tossa, que va guanyar el José Luis Blanco, i doncs tota aquella gent que es vulgui apuntar aquest diumenge, tant en categoria les infantils, les curses de promoció infantil, que seran les 10, i després la cursa, que és un circuit, com ja hem explicat moltes vegades, molt fàcil per tota la gent, és una cursa bastant popular i 5 quilòmetres ho pot fer tothom.
Uh-huh. A banda d'aquesta cursa de Nadal, repassem diferents notícies que s'han esdevingut aquests últims dies. Comencem per una notícia destacada en hoquei sobre patins, i és que Lloret de Mar, del 22 al 25 de febrer, acollirà per tercera vegada la Copa del Rei.
Sí, bé, pues això és una cosa que s'ha tancat fa molt poc, i d'un esdeveniment que jo crec que és de referència molt important per Lloret de Mar, l'equip de Lloret a la màxima categoria, i crec que és un esdeveniment que havíem de lluitar per tindre'l aquí. Ens hem posat d'acord amb la federació i ho disfrutarem molt. Vindrà també gent de fora, vindrà el millor hoquei, i té una repercussió a molts nivells, però també a nivell mediàtic. Jo crec que es parli de Lloret i que es parli... que a part d'aquest esdeveniment en fem molts altres, però que ens posi sobretot això en els mitjans de comunicació és molt important.
Perquè, com comentàvem abans d'entrar, el que sí que s'havia disputat moltes vegades aquí últimament era la Copa de la Reina.
Sí, durant molts anys seguit ens havia anat molt bé, ens ha funcionat, la gent estava molt contenta amb Lloret de Mar com a destinació. no, explico, no només és aquest, sinó molts esdeveniments. La gent al final el que vol és un bon lloc amb places hoteleres, que els equipaments esportius estiguin a prop, que estiguin bé, i Lloret de Mar té tots aquests requisits, i els organitzadors normalment volen venir a Lloret i després volen repetir.
Joan, has vingut en un dia perfecte, perquè venim d'un cap de setmana amb moltíssimes victòries per equips lloretencs i per esportistes de Lloret de Mar. Miguel Molina, campió a Abu Dhabi d'una prova de resistència de 12 hores.
Un crac, no? Crec que Miguel, cada cop que ens demostra que es supera, i bé, molt content per ell, després de bé que ja no està al DTM i que està en aquesta disciplina. I la veritat que sí, moltíssims esportistes de Lloret. Només el Molina, abans recordaven també el fet de que el Marc Monies el tenim aquí al costat amb el Girona, jugant a la màxima categoria, o el Jonathan Romeo, o l'Àngel Mollera. Lloret de Mar tenim molta sort, i crec que, o també molta constància, i hi ha molts atletes que arriben, molts esportistes que arriben a les màximes categories. El Miquel Molina és un d'ells.
Un altre dels noms propis d'aquest 2017 podria ser Jonathan Romeo, que ara podem dir que ja ha despuntat definitivament.
Sí, no és una promesa, jo diria que és una realitat.
Una realitat.
Està molt, molt fort. Ja ho va demostrar la temporada passada, i creiem que si continua fent els resultats i es continua preparant com ho està fent fins ara, doncs podem obtenir molt bons resultats. La temporada cross ja normalment la fa prou bé, ara veure a nivell a la pista, veure com els hi va, perquè en aquest cas amb l'Àngel crec que fa molt bon equip, i ho veiem en els crossos. Ara està quedant primer el Jonathan, després l'Àngel, potser d'aquí uns dies passarà al revés, i a veure què passa en els grans campionats, al campionat d'Espanya, sembla que aquest any hi ha europeu, i per tant intentarem estar atents i ajudant-los a la majoria, en tot allò que puguem, ajudant-los perquè aconsegueixin els seus èxits. Esperem també veure, em sembla que l'Àngel correrà a la cursa de Nadal, també el podrem veure a Nassos, els dos. Aquests dies són uns dies per disfrutar i veure que tots aquells entrenaments que fan aconsegueixen bones marques.
Es comentaves abans també el tema de Marc Moniés en el Girona, també amb Jordi Balcés, el preparador físic, dos lloretencs a l'elit del futbol professional. Segueixes al Girona?
Segueixo una miqueta al Girona, però tampoc massa, però bé, crec que és un èxit a tots els nivells, que el Girona estigui a la màxima categoria i també que ho faci amb esportistes, bueno, en aquest cas futbolistes o preparador físic com és Balcells, està molt bé, i crec que ens dona una projecció que també fa que tots els caps de setmana vinguin grans equips a Lloret o a Girona, i per tant puguin fer visites per aquí, i bé, també és una motivació per tots els futbolistes del Club Futbol Lloret i de molts altres clubs que somien amb algun dia estar en el Girona.
Joan, 2017, esportivament parlant, sobre Lloret de Mar, sé que és complicat perquè hi ha moltes disciplines, molts turistes esportius que venen, però quina seria aquella valoració general que tu em faries?
Home, jo crec que a nivell turístic,
sí.
Jo crec que començàvem molt bé l'any, que recordo que hi havia el Campionat d'Espanya de Seleccions, l'handbol, que va ser el període d'aquests del 2 de gener, i hem anat consolidant no només aquest, sinó altres esdeveniments. Estem fent moltes coses amb el tema del bàsquet, el Globàsquet, l'Eurobàsquet. A nivell també d'esports d'aigua, cada cop fem més competicions, de waterpolo, del Woman Spring, també el Be Water My Friend. Crec que totes aquelles disciplines que depenen dels equipaments municipals, cada cop ve més gent. Recordo també l'estatge d'atletisme d'aquest any, que normalment són els mesos de març i abril, moltíssima gent. I intentar també cada cop més fer tots aquells esports outdoor, com dèiem, la trail running, que també aquest any era el segon any i es va consolidant, curses com podien ser que van fer una d'aigües obertes de natació, i va intentar cada cop fer més esdeveniments. Encara tenim les dades oficials, però jo estic segur que estem superat l'any passat, el 2016.
Hi ha molts espais esportius, molts equipaments, però amb tanta oferta, amb tantes competicions, s'us queda curt, s'us queda petit?
Se'ns queda petit. Durant una època de l'any, sí. Sí. Jo crec que... Però, clar, el que no podem fer és dimensionar tots els equipaments esportius per allò que passa a la Setmana Santa, per exemple. tenim molts espais, els intentem treure tot el màxim profit que es pot, i crec que aquí està la gran dificultat i el gran repte del Departament d'Esports, que crec que ens en sortim bastant bé i aconseguim que a Lloret vinguin més de 50.000 esportistes. El repte d'aquesta legislatura, evidentment, bueno, un dels reptes era la piscina i ens n'estem sortint bastant bé. Crec que amb una nota, no, fa lleig que ho digui jo, però crec que alta, i no depèn només de mi, sinó de moltíssima gent. Però bé, des de que la vam recepcionar hem passat de 1.400 socis a 2.400. Fem, com he dit abans, esdeveniments de waterpolo i també de natació, i jo crec que donem servei a moltíssima gent, de, no només de Lloret, sinó de fora. Amb la inauguració de... amb l'utilització del pàrquing, crec que es dona servei a moltíssima gent i també ens ajuda a altres esdeveniments esportius que es fan. I una de reptes d'aquesta legislatura o del Departament d'Esports crec que s'està complint.
Dues últimes qüestions, Joan. L'altre dia vas estar present a la presentació dels equips del Club de Futbol Lloret. Vas trepitjar la gespa. Sí. No sé si l'havies trepitjat abans, però déu-n'hi-do quin luxe, no?
Sí, l'havia trepitjat durant durant el temps que s'estan fent l'obra, una obra bastant important i molt demandada. La veritat que sí que havia passat. No he jugat, però sí que crec que la valoració que em fan els futbolistes i també la gent que ens visita, hi havia molts turoperadors que estaven queixant o que molestaven, que deien que sí, que els vestuaris estaven molt bé, que el camp estava bé, però la gespa no era adequada. Ja portava molts anys de vida útil, s'havia de fer, i crec que a dia d'avui tenim una bona gespa, i a part veig que els resultats s'acompanyen, vull dir que tot va bé.
I una última qüestió, Joan, de cara al 2018, quina és aquella fita que vols assolir, o quina és aquella competició que hem de fixar la nostra atenció?
No en diré cap, perquè crec que...
perquè et deixaria tant, no?
Perquè em deixaria les altres i quedaria bastant malament. Però bueno, sí, clar, una d'aquestes és el que em comentava abans de l'hoquei, però hi ha moltíssimes més. Jo crec que al final hi ha una manera de mesurar com està funcionant el departament, i és que molts nanos practiquin esport. Ho veiem cada cap de setmana amb les presentacions dels equips que es fan, i crec que cada cop s'està creixent més, i estem bastant contents també en el número d'abonats a la piscina o de gent que ens ve a visitar. Aquestes dades cada cop són millors, i espero que l'any que ve... Puguin continuar creixent.
Doncs Joan Bernat, regidor d'Esports, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest últim Lloret Esportiu del 2017, i esperem que es compleixin tots els reptes de cara al 2018.
Moltes gràcies a vosaltres.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
Les 9 i 15 minuts, ara sí. Anem amb els titulars de la jornada. Miguel Molina, campió de les 12 hores del golf al circuit Yas Marina d'Abu Dhabi. El pilot lloretenc, que compartia un Ferrari 488 GT3 amb Michael Bronceschi i David Rigón, va pujar l'esglaó més alt del podi a la seva primera experiència en aquesta prova. D'altra banda, domini lloretenc a Banyoles en una nova prova del circuit gironí de cross. Jonathan Romeo va ser el guanyador, mentre que el segon classificat va ser Àngel Mullerà. I José Luis Blanco, guanyador per segona vegada de la Pre-San Silvestre de Tossa de Mar. Era la cinquena edició, i l'atleta de la Sansi va completar el recorregut amb un temps de 16 minuts i 37 segons. D'altra banda, Lloret de Mar acollirà la Copa del Rei d'hoquei sobre patins. La competició, que es durà a terme del 22 al 25 de febrer, comptarà amb els 7 millors equips de la primera volta de l'hoquei Lliga, a més del Club Hoquei Lloret com a anfitrió. Es disputarà en el Pavelló Municipal d'Esports, que ja va acollir aquesta cita en els anys 2006 i 2010. També a l'hoquei Lliga, triomf del Club Hoquei Lloret a la pista de l'Alcoi per allunyar-se del descens. Va ser per 0-2. Els homes de Manel Barceló es van avançar a l'inici de la segona part per mitjà de Marc Grau, que també va ser l'autor del gol de la tranquil·litat, que va arribar a les acaballes del partit. En primera catalana, el Club de Futbol Lloret recupera el camí de les victòries. L'equip de Durdiales es va imposar al Júpiter per 2-0. Els lloretencs es van avançant al 23 amb un gol de Rubén Martínez Peque, de cap. A la represa va arribar el segon, obra de Bucari Maren, en el 54. En tercera catalana, el club de futbol Lloret B empata a 2 al camp del Tordera amb els gols de Sat i Giovanni. Per la seva part, en quarta catalana, triomf del futbol club lloretenc per 6-2 davant del Sant Hilari, per contra, derrota de l'Sporting Lloret a Palafolls per 5-1. El club Unió Futbol Sala Lloret cau derrotat per 3-2 a la pista del Montsant. El conjunt lloretenc va encadenar la seva novena derrota consecutiva, tot i avançar-se en el marcador amb un gol de Jesús Rey. I golejada amb victòria del Lloret Esportiu Futbol Sala davant del Palamós. Els homes de Jaume José Antonio es van imposar per un contundent 11-3 en un partit en què van començar guanyant des del minut 3 amb un gol de Gabri Fernández. I el club hoquei Lloret s'imposa al Panteres Grogues per un marcador de 3-0. Les lloretengues van superar les rivals amb victòries en els 3 jocs pel mateix resultat, 25-20. L'equip ja pensa en la fase d'ascens a la primera divisió. I sortint fora de Lloret, el Girona Futbol Club passa 2 hores en zona d'Europa League. Jornada matinal pel Girona Futbol Club amb la 6a victòria de la temporada. Va ser per 1-0 amb un nou gol de l'uruguaià Cristian Estuani, que va firmar la seva 9a diana de les 16 jornades que s'han disputat fins al moment. L'equip gironí es va avançar en el primer temps en una rematada de cap en una de les poques ocasions que es van poder veure. El joc va patir moltes aturades amb un joc molt dur per part del Getafe de Pepe Bordalás. L'entrenador del Girona, Pablo Machín, comentava aquest fet.
Cuando ves un partido del Girona normal, pues ves qué tipo de juego se hace, y cuando ves los partidos del Getafe, ves que bueno, son partidos súper difíciles, súper trabados, que no hay continuidad en el juego, y yo no digo ni que eso esté mejor ni peor, a unos les gustará más, les gustará menos, todo el mundo tenemos nuestras armas para conseguir las victorias, y bueno, nosotros hemos conseguido la victoria, que era lo que buscábamos.
El Girona acaba la jornada en el 10è lloc de la classificació amb 23 punts. L'últim partit d'aquest 2017 serà aquest dijous, a 8:15 del vespre, a l'estadi d'Ipurua davant de l'Eibar. En el grup tercer de la segona divisió B, derrotes dels tres equips gironins per diferències d'un sol gol. La Unió Esportiva Llagostera va perdre 0-1 davant de l'Hèrcules, mentre que el club de futbol Peralada va caure 1-0 a Formentera. Per la seva part, derrota de la Unió Esportiva Olot 2-1 al Martínez Valero d'Elx. En la tercera divisió, grup 5è, mala jornada també pels equips de la demarcació de Girona. La Unió Esportiva Figueres va perdre 2-3 a casa contra el Sant Andreu i, d'altra banda, el Palamós va rebre una contundent golejada de 5-1 a l'Hospitalet. En primera catalana, grup 1, la Jonquera guanya el derbi contra el Farners per 1-0. A més, triomf del Banyoles per 1-0 davant del Sant Joan de Montcada i empat a 2 de la Unió Esportiva Llagostera B contra el Camp Vidalet. En el grup primer de la segona catalana, derrota per la mínima 1-0 de la Unió Esportiva Tossa a Bescanó. Tampoc va guanyar el Club Deportiu Palafolls, derrota 3-0 a Sant Jaume de Llierca. I en plana poliesportiva, l'hoquei Lliga, victòria del Citylib Girona en el derbi davant del Palafrugell per 3-2. Tot i que el Palafrugell es va avançar en el marcador, el Girona va remuntar abans de la represa i va certificar el triomf en el segon temps. El seu entrenador, Ramon Benito, destacava la igualtat del partit.
Victòria molt patida, que ja tocava que guanyéssim en partit ajustat i no el deixéssim perdre. La pena és que no vam sentenciar-lo, fins i tot, perquè jo crec que vam tindre moltes ocasions de sentenciar, però com a mínim doncs, vam saber jugar-lo i patir fins al final per aconseguir victòria important, a més amb un rival directíssim per la permanència, i que això ens permet doncs, pujar una mica la classificació i continuar somiant.
En la primera divisió d'hoquei sobre patins, victòria del Tordera, 5-3 de davant del Ribes Les Lagunes, i per la seva part el Xum de Massanet va deixar escapar el triomf quan faltaven 14 segons per acabar i va empatar 3 contra el Taradell. I en handbol, a la divisió d'honor de plata, triomf del Bordils per 23-22 contra el Madrid. L'equip de Sergi Catarany va superar un rival directe per la permanència gràcies a un gol de Joan Comas en la darrera acció que va servir per salvar un punt.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te en ressò al Lloret Esportiu.
I entrem en el món d'hoquei sobre patins per comentar com ha anat la jornada 13 de l'hoquei Lliga, la penúltima d'aquest any 2017. Encara en quedarà una, en què, per cert, el Lloret visitarà la pista del Girona el pròxim divendres. Els resultats, però, d'aquesta jornada 13 han estat els següents: Alcoi 0, Lloret 2, Girona 3, Palafrugell 2, Barça 4, Lleida 1, Vendrell 5, Astur Hockey 1, Caldes 4, Voltregà 4, Arenys de Munt 0, Noia 3 i Liceo 7, Vic 1. Demà es disputa un últim partit aquesta jornada al Reus Igualada a les 9 de la nit. La classificació ara mateix la continua encapçalant el Liceo per segona jornada seguida amb 36 punts, segon el Barça amb 34 i empatats a 27 punts el Noia i el Reus. El Lloret el trobem 13 amb 13 punts i en zona de descens Palafrugell amb 7 punts, Astur Hockey amb 5 i cue de la classificació l'Arenys de Munt amb 4. Un partit, el del Club Hockey Lloret, que es va decidir amb els dos gols de Marc Grau, un a cada part. I el comentem, en parlem amb el president de l'entitat, és en Joshua Pérez, el tenim al telèfon. Joshua, molt bon dia.
Bon dia.
Enhorabona, 0-2, victòria necessària després d'una mala dinàmica de resultats.
Sí, però és el que parlàvem l'últim cop, és a dir, quan tu jugues bé, els resultats han d'acabar arribant, i és el que va passar l'altre dia al Coi. L'equip estava jugant molt bé, grans partits contra el Barça a casa, contra el Reus a casa, no acabàvem de treure cap punt, perquè acabes allà nedant per i mors allà però l'equip jugava bé, llavors era qüestió de dies també que Marc comencés a convertir les jugades que feia genials amb gols, i evidentment si això li sumes al nivell que ja fa moltes temporades que està marcant el nostre porter Ferran, doncs el que t'acaba donant una victòria importantíssima aquí al Coi.
I també és cert, Joshua, que aquesta dinàmica negativa de resultats s'havia produït en el Tourmalet.
Sí, evidentment, era fer punts pels equips que lluitem per no baixar, fer punts en aquelles jornades, pues, és molt complicat, però és el que et dic, o sigui, si tu amb el Barça quedes 1-0, amb el Reus, el 2-0-1, amb el Reus quedes 3-4, el Liceu sí que va ser un partit on el resultat tampoc és la diferència de joc, simplement va ser la resolució dels davanters del Liceo, però en quant a joc, un partit igualat, clar, dius, bueno, doncs quan jugui amb els de la meva lliga tinc opcions, no? I és el que va passar al Coi, que jugant amb el nivell que estàvem jugant, doncs el Coi fem un gran partit que s'acaba convertint en aquests tres punts importantíssims perquè te donen una mica de tranquil·litat per enfrontar els dos partits que queden de la primera volta, a veure si podem acabar amb aquests 19 punts possibles, que seria molt important de cares per encarar la segona volta amb una mica de tranquil·litat.
Jo sé que ho hem comentat a vegades, i sempre ens dius que no s'ha de mirar els tres equips de baix, sinó que s'ha de mirar també el tema de la puntuació que es necessita habitualment per fer la permanència, però és que Palafrugell, Astur Hockey i Arenys de Munt és que no estan guanyant.
No estan guanyant, però tampoc Palafrugell està perdent els partits d'un gol, i això pot canviar. Llavors, te guanyen dos partits i estan allà amb tu. Val? I no, i nosaltres hem de mirar per nosaltres, i nosaltres sabem que hem de fer 30-32 punts per mantenir la categoria, 32 per anar bé, perquè amb 30, recordeu que fa dues temporades hauríem baixat si no comprem la plaça de la Cerceda. Per fer 32 punts, 16 i 16, o sigui, 16 de la primera volta, 16 de la segona. És cert que tenim millor calendari a la segona volta, però l'any passat vam fer 21 punts a la primera i no a la segona. Vull dir, hem de ser conscients, hem de mirar. Només, el que depèn de nosaltres és els punts que fem nosaltres. Llavors, el que facin els altres equips ha de ser secundari. Evidentment que hi hagi tres equips enfonsats, doncs, bueno, no els veus allà enganxats i potser et donen una mica més de tranquil·litat a l'hora de jugar. Però el que està clar és que si ens salvem serà per mèrits propis, no per de mèrit d'altres.
La pròxima jornada, derbi, el divendres a les 9 del vespre, a Palau 2, davant del Citrip Girona.
Sí, serà un partit maco, intens, com ja va ser l'any passat. Espero que acabi amb el mateix resultat que l'any passat. Vam fer un gran partit al Lloret i el resultat va ser potser més al voltant del que va ser la igualtat del partit. Però espero que disfrutem i que ens emportem un resultat positiu de Girona.
I una última qüestió, Joshua. Us ha sortit una cita que potser no s'esperava, no?, per a finals de febrer.
Bueno, sí, s'esperava.
Sí,
s'esperava i es volia. Nosaltres,
home, es volia segur.
Al mes de setembre, bueno, de fet, el regidor d'Esports, en Joan, l'any passat, durant la Copa de la Reina, que era a priori el darrer any que teníem compromís de la federació de fer-la nosaltres, pues ja manifesta l'interès en poder fer la Copa del Rei, i així li traslladem a la Federació Espanyola, primer a Maneu Fisiosa durant la Copa de la Reina de l'any passat, així com la primera presa de contacte, i al mes de setembre pues, ja fem una petició formal d'entrar en negociacions per organitzar-la. El que passa és que, bueno, ha passat en aquest petit país han passat moltes coses des de l'1 de setembre, des del 12 de setembre fins ara, no? I tot ha fet que es demorés una mica més plegat el tema d'organitzar-ho, no organitzar-ho, però bé, al final s'ha arribat a un acord i bueno, nosaltres contentíssims d'ajudar l'organització per part de l'Ajuntament i la Federació, i nosaltres pues, com sempre ficarem tota la voluntat i els voluntaris que calguin perquè sigui un èxit, espero, com han sigut les de la Copa de la Reina aquests 4 anys.
Doncs en parlarem quan s'acosti la cita. De moment, us desitgem molta sort davant del City Leaf Girona. Insistim, el pròxim divendres a les 9 del vespre, última jornada del 2017. I Joshua, desitjar-te molt bones festes.
Igualment, molt bones festes i gràcies pel seguiment que feu d'hoquei.
La pròxima jornada, com diem, Girona-Lloret, divendres a les 9 del vespre, a banda d'aquest partit, Palafrugell-Vendrell, Noia-Caldes, Vic-Reus, Lleida-Liceo, Voltregà-Barça, Igualada-Alcoi i Astur-Hockey-Arenys de Munt.
Lloret Esportiu, amb Moisés García.
I entrem en el món del futbol per repassar el que ha donat de si la jornada 15 d'aquesta primera catalana, que ha tingut la victòria del Club de Futbol Lloret, que ha superat la seva dinàmica negativa de 4 jornades seguides perdent i va superar el Júpiter aquest diumenge, ahir, per 2-0 amb els gols de Peque i de Bucari. Lloret 2, Júpiter 0, la Jonquera 1, Farners 0, Banyoles 1, Sant Joan de Montcada 0, Llagostera B 2, Can Vidalet 2, Sant Cugat 0, Fundació Grama 0, Sabadell B 3, Cardedeu 4, Vic 1, Manlleu 1, Castellà 2, Mollet 1 i Muntanyesa 0, Manresa 2 han estat els resultats d'aquesta 15a jornada de competició. La classificació encapçalada per la Fundació Grama amb 32 punts, a 3 del Manresa, que en té 29, tercer classificat el Farners amb 26, quart la Muntanyesa amb 24. El Lloret el trobem desè amb 21 punts i a la part baixa Banyoles amb 17, Sant Cugat amb 15, Júpiter amb 13 i cué de la classificació al Castellà. I abans d'escoltar les valoracions d'Edu Urdiales, avui ens acompanya als estudis un... No és habitual que ho fem, però quan és un lloretenc, l'ocasió mereix, un jugador del Júpiter, el rival d'aquesta jornada del Club de Futbol Lloret. És l'Àlex Lobo. Àlex, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Moi.
Malauradament per vosaltres no va poder ser possible. Com vas viure el partit?
Doncs la veritat és que l'any passat vaig estar molt més nerviós i aquesta vegada vaig controlar molt millor els nervis, però bueno, sempre és especial tornar a casa, tornar a veure els excompanys, a l'Antonio, a la Mari, a tu, a l'Edu, a l'Àlex. La veritat és que bueno, em van rebre molt bé. Després, al final del partit també, el primer que vaig fer és felicitar-los a tots per la victòria, perquè crec que van ser superiors, sobretot en quant a ocasions. I bueno, molt content de tornar, però em vaig anar bastant trist per la derrota. I més encara perquè necessitàvem els punts, perquè estem en una situació una mica poc habitual per un club com el Júpiter.
És el que t'anava a dir, no? Un club històric com el Júpiter sobta a veure'l en el penúltim lloc de la classificació. Temporada complicada, inici complicat.
Sí, bastant complicat, se'ns està allargant massa aquest inici. Jo confio plenament en la plantilla. Jo crec que el 2018 canviarà la dinàmica i crec que tenim bastant marge de millora, i crec que aquestes 3 setmanes de Nadal, encara que les tindrem plenes d'entrenaments, ens vindran molt bé per afrontar aquesta segona volta d'una altra manera i a veure si podem remuntar, que bueno, torno a dir-ho, confio plenament en l'equip i sé que arribarà.
Vas canviar d'equip aquest estiu, havia jugat al Martinenc, ara està jugant al Júpiter. Per què aquesta decisió?
Bueno, igual que vaig comentar a BTV, vaig estar parlant amb l'entrenador del Martinenc, em va dir que el millor era que ens separéssim.
Sí? Sí. Ah, sí?
Això em va comentar a l'agost, quan ens vam trobar. i em va dir que, bueno, vam tenir una xerrada cap al març i em va dir que no va causar l'efecte que ell pensava que causaria en mi i va dir que el millor era que ens separéssim els dos i que busqués sort d'un altre equip.
Això és com les relacions, no?
Sí, sí.
És millor que ho deixem, no?
Sí. Bueno, de primeres, quan m'ho van dir al juny, em va sobtar una mica perquè, bueno, no m'ho esperava. Però quan me'l vaig trobar a l'agost, mentre ella estava entrenant i nosaltres vam acabar de jugar als històrics, bueno, vaig aprofitar per saludar els excompanys, el excos tècnic que vaig tenir a Martinenc, i bueno, m'ho va comentar i sí, és el que tu dius, va ser com una relació i em va fer gràcia. Però bueno, estic molt content al Júpiter, m'han acollit molt bé, i bueno, com a club històric que és, la veritat és que en quant al tracte i l'afició i l'equip estan a l'alçada.
Què és el que provoca? És a dir, perquè molts et diuen a veure quan tornes al Lloret, jo entenc que et provocaria problemes de temps, no? Perquè estudies a Barcelona i això és un mal de cap una miqueta, no? Anar i tornar de viatges. Ho dic bé?
Sí, la veritat és que sí. A veure, després de 4 anys de pujades i baixades amb el cotxe, al final t'adones que has de pensar una miqueta en tu, has de pensar una miqueta que necessites temps per tu, i clar, el tema de venir cada 3 dies fins a Lloret des de Barcelona són 2 hores que es perden perquè, bueno, i després arribes a les 12 de la nit, si portes el cotxe potser tardes una miqueta més perquè a Barcelona aparcar és una miqueta complicat, i al final vaig decidir donar el pas, em va costar bastant, la veritat, és com deixar casa teva i anar a viure sol, i la veritat és que, bueno, trobo molt a faltar el Lloret com a club, a la gent del club, al poble també, perquè ara pujo bastant poc, però bueno, estic molt content a Barcelona i jo crec que l'experiència està sent positiva.
Et van veure al final del partit d'ahir, quan vas sortir ja de vestidors parlant amb l'Edu Urdiales una estoneta, no sé si podem explicar què et va dir.
Bueno, no em va dir res, vam comentar una miqueta el partit i, bueno, hem estat 3 anys junts, i a part, bueno, a l'etapa meva de juvenil també hem parlat, no molt, però hem parlat en alguna ocasió per veure si feia pretemporada amb ells i tal, i bueno, un dels problemes també de no fer una pretemporada amb ells era perquè marxava a Barcelona definitivament a estudiar, però bueno, jo guardo molt de... tinc molt de respecte per l'Edu, perquè crec que m'ha ajudat molt en quant a afiançar-me a la categoria, i no puc dir res més que gràcies a Edu, tant l'Edu com en Pere, com en Miqui, com, bueno, i si recordem la primera temporada també al nostre exentrenador Valero, també, perquè tot i així, bueno, entre els dos m'han ajudat molt a afiançar-me en aquesta categoria, i estic molt agraït a ells perquè, vulguis o no, és una molt bona categoria, i al final jo crec que estic en un molt bon club també, i és gràcies a ells el treball que han fet per mi, i bueno, agrair-ho profundament.
I una última qüestió, Àlex, com veus el club de futbol Lloret?
Bueno, la veritat és que ahir em van sorprendre molt perquè portaven una dinàmica molt negativa i ens van generar molt de perill. O sigui, jo crec que el millor del partit, demano disculpes als jugadors del Lloret, però per mi va ser el nostre porter, perquè tot i així de rebre 2 gols, els 2 gols no podia fer res, perquè ja l'havia parat prèviament. Així que jo crec que ens van generar molt, i això jo crec que si ho continuem fent durant la temporada acabaran més a dalt. No, van començar molt bé i, bueno, llevat d'aquests últims partits estan a 3 punts del quart classificat, o sigui, aquesta primera catalana sempre s'ha caracteritzat per ser molt igualada, i a la que guanyes 2 partits estàs amunt i quan perds 2 estàs a baix. Nosaltres mateixos, si guanyem 2 partits, sortim del descens, i jo crec que el Lloret, si continua amb aquesta dinàmica i amb el treball ben fet de l'Edu, tant de l'Edu com d'Albert Batllosera, farà un molt bon paper, igual que va fer l'any passat. Esperem que no torni a repetir-se la situació que vam viure fa 2 temporades, i que el Lloret acabi tranquil i per sota el Júpiter.
Doncs, Àlex Lobo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que tinguis molta sort, que tingueu molta sort en el Júpiter aquesta segona volta i que pugueu refer la situació.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Doncs aquestes són les valoracions d'Àlex Lobo i el que fem ara sí és escoltar les reaccions del tècnic Edu Urdiales d'ahir diumenge al finalitzar el partit.
Victòria del Club de Futbol Lloret, 2-0 davant del Júpiter. Estem amb Edu Urdiales, entrenador del Club de Futbol Lloret. Edu, amb un somriure avui.
Sí, ja feia temps que no guanyàvem i la veritat que l'equip ho necessitava per al tema mental, més que per al tema futbolístic, perquè molts partits que hem perdut doncs havien merescut algú més, i avui pues, a part del treball, a part de la mentalitat dels jugadors, doncs hem pogut treure la victòria que la necessitàvem.
Primera part molt treballada, segona part jo m'atreveria a dir domini absolut del Lloret.
Sí, ells estan en una situació que ja ho hem dit, si aconseguíem adelantar-nos en el marcador doncs hauríem d'arriscar, així ha sigut i hem pogut trobar molts espais. Sí que és veritat que la primera part ha estat més, diguem, més igualada, i a la segona doncs hem tingut aquests espais i ens han permès arribar, no amb facilitat, però sí que quan hem arribat amb claredat.
En un dia en què, a més, tenies moltíssimes baixes, Poderoso, Raúl Calvo, Puntí, ara veiem passar Josep Maria Major, que també el tens lesionat, Déu-n'hi-do, Juanpi, Déu-n'hi-do, no?
Sí, teníem pràcticament tota la línia defensiva habitual lesionada, i jo crec que en aquest sentit cal felicitar doncs, sobretot en el Marc Sánchez, que és un jugador que no ha tingut tants minuts com s'està mereixent, i crec que ha fet realment un partidàs, s'ha sortit, i això demostra que si treballem bé durant els entrenaments i la gent està implicada, doncs jugadors... No hi ha jugador titular i no hi ha jugador suplent, sinó que hi ha jugadors del Club de Futbol Lloret i que en cada moment tindran el seu protagonisme.
I una mostra d'això és que potser en un moment en què l'equip hagués necessitat veterania, experiència, estic parlant del canvi de massa, pam, hi poseu un jugador que acaba de sortir del juvenil. Això és una mostra que mai us ha fet por apostar per la gent jove.
Quan tenen qualitat, el carnet d'identitat no importa. En Massa és un jugador que porta entrenant de manera fantàstica tot l'any, que per qüestions de plantilla doncs ha jugat molts partits amb el B, però que hi confiem plenament, ja ha tingut les seves oportunitats i les continuarà tinguent. Ell ha de continuar treballant igual i ha de continuar fent el que fa, perquè, bueno, si no és aquest any, l'any que ve segur que estaran a la primera plantilla. Ja ho està, jugador de totes de la primera plantilla i tindrà més minuts. I bueno, ja teníem joventut en el camp avui i ell té una força i una empenta que ens ha ajudat molt, la veritat.
Unes qüestions més, Edu. Primer, el futur. Ara, aquest era l'últim partit del 2017. Pròxim partit, què ens espera i com l'esperes?
Bueno, és el dia després de Reis, és a Manlleu. El Manlleu és un dels equips cridats a estar a la part alta i a lluitar per pujar. Un bloc molt fort. Ens espera un partit molt difícil, a més després d'una època on els entrenaments no són els dies que ens agradaria a nosaltres. Però bueno, esperem arribar en el millor moment possible, esperem competir-lo com hem fet fins ara, i amb la moral alta ara ens venen les vacances a descansar psicològicament i físicament per tornar a agafar empenta i intentar competir cada partit l'any que ve.
Arribeu a l'aturada de Nadal a la zona mitja de la classificació, no sé si en el cap de Urdiales entraven aquests comptes a principi de temporada.
En el cap. La veritat que, i és veritat, no havíem fet cap compte ni quants punts volíem tenir. Anem mirant cada setmana les puntuacions i com està la Lliga i ja es veu que és molt difícil, no? Ahir va empatar la Grama, que era el líder, o és el líder, i tot està molt igualat. Ara hem tingut la mala ratxa, que semblava que ens acostàvem a la part baixa. Si aconseguim tenir una mica de regularitat i fer 3-4 partits bons i puntuant, doncs ens tornarem a quedar a la zona tranquil·la. Jo crec que 21 punts és una bona puntuació. Hi ha equips molt potents, hem tingut partits molt bons, hem guanyat equips molt i molt bons, hem punxat en partits que potser futbolísticament havíem merescut més, i hem punxat en alguns partits doncs, que no hem estat com havíem d'estar. És una lliga molt llarga, hem d'anar estant al màxim de les nostres possibilitats, al màxim de partits que puguem, i anirem fent i anirem veient com va aquesta lliga, que ja t'he dit, es preveu emocionant i competida, i sempre també tinguent en compte que segona B, tercera, doncs influirà molt i molt.
I l'última, Edu, 2017, que inclou segona volta de la passada temporada i primera d'aquesta, s'han viscut molts canvis a la banqueta, amb ajudants teus, també a la plantilla. Quina valoració general faries d'aquest 2017?
Jo crec que molt positiva. Jo l'únic que em sap greu són les lesions que han tingut alguns jugadors. Jo l'únic negatiu que veig és això, no? Que Narcís ha trencat els lligaments creuats, que en Raül Calvo porta mes i mig, doncs, que ha hagut de parar per problemes físics, les petites lesions que tenen alguns jugadors. Tot això crec que és el més negatiu. El positiu és que és veritat, hi ha hagut molts canvis, que alguns canvis a vegades semblen traumàtics i al final tot surt, no? Se'n van anar dos amics i dos molt bons professionals del cos tècnic i han vingut, doncs, no han vingut dos, han vingut tres més i crec que estan fent una feina molt i molt bona. En quant a jugadors, tots estan responent, els jugadors joves estan tinguent minuts, estan tinguent protagonisme. Me n'alegro molt que aquesta confiança que nosaltres els hi volem transmetre, doncs ells la plasmin en el terreny de joc, i hem de continuar així, amb humilitat i amb molt de treball, intentant fer que el Lloret estigui el més amunt possible.
Edu Rigales, enhorabona per la victòria i bones festes.
Igualment, molt bones festes a tots.
Doncs la pròxima jornada d'aquesta primera catalana ja serà el mes de gener, primer cap de setmana, diumenge 7 de gener, el Lloret jugarà al camp del Manlleu. També hi haurà un Muntanyès a Farners, un Manresa a Llagostera B, Can Vidalet Banyoles, Fundació Gramala Junquera, Cardedeu Sant Cugat, Júpiter Sabadell B, Mollet Vic i Sant Joan de Montcada Castellà.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
I obrim plana de voleibol per parlar d'una nova victòria del Club Vòlei Lloret, que ara sí ja pensa en la fase d'ascens a la primera divisió. 3-0 victòria de les lloretenques davant del Panteres Grogues, amb un mateix resultat en els tres jocs, 25-20. I ho comentem amb el president de l'entitat, és en Miquel Gràcia. Miquel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I enhorabona.
Moltes gràcies.
Si no ho dic malament, ja estaríeu matemàticament classificats.
Sí, sí. Ja en sobre estem un punt i tot. Sí, sí, molt bé. A falta de tres partits està classificats per la fase d'ascens. Després de l'ascens de l'any passat, penso que molt treballat, molt lluitat, però també molt merescut.
Ara comentarem aquesta fase d'ascens. Abans, el més immediat, va ser la victòria 3-0 davant del Panteres Grogues, 3 sets per 25-20. Això parla d'un partit que no va ser tan fàcil com diu el 3-0, no?
Sí, no va ser fàcil. A part d'això, en el pavelló feia molt de fred, a les nenes els va costar molt entrar en els sets, tot, en cada un dels sets, van tenir que remuntar el partit, i bueno, van treure el resultat, bueno, favorable, però elles també van vindre moltes baixes, i això també ens va afavorir que el partit, bueno, quan vam apretar una miqueta, el van treure endavant.
Aquesta fase d'ascens a la primera divisió, de quina manera s'encararà, tot i que encara queden algunes jornades d'aquesta primera fase?
Bueno, nosaltres estem a l'expectativa, o sigui, nosaltres el que sí que volem fer és lluitar per ascendre, a veure si podem, si pogués ser. De fet, bueno, a nosaltres, en l'altre grup, hi ha quatre equips, que gairebé tres estan classificats, dels quals dos no podran ascendre perquè tenen equips de la primera divisió. O sigui que dels vuit equips que tenim que lluitar per l'ascens, només comptaran sis, que això també és un avantatge.
Uh-huh,
I bueno, i comptant que també nosaltres els del nostre grup els coneixem bé, i bueno, a veure quin resultat dona tot això, però nosaltres i les noies estan convençudes que lluitarem fins al final per l'ascens.
És el que t'anava a dir, també, la mentalitat d'unes jugadores que venen de fer una grandíssima temporada l'any passat i que aquesta temporada van pel mateix camí.
Sí, sí. De fet, bueno, només hem perdut tres partits en aquesta primera fase i 2 en el tie-break, o sigui que relativament només hem perdut un partit 3-1, i bueno, no, ningú ha sigut millor que nosaltres, de fet ara anem segons a la classificació, i bueno, a veure què ens trobem en l'altre grup, quin tipus d'equips ens trobem i quin nivell, però la temporada està sent molt bona perquè el nivell d'aquesta segona divisió és bastant fort.
La pròxima jornada d'aquesta primera fase, quina serà?
Anem el dia 14 de gener, anem a jugar contra el Edu Volien Mella, que fins fa poc estava intractable, però porta 4 o 5 jornades que cada setmana perd, no sé què els està passant, i bueno, de fet anaven primeres i ara ja van terceres, i a veure, anirem allà bueno, a començar a preparar la fase d'ascens i a fer, bueno, suposo que l'entrenador intentarà fer alguns canvis, algunes proves, ja que tenim a la mà, és igual que la primera que quarta, o sigui, no t'afavoreixen res, pues intentarem provar nous sistemes de joc i coses diferents.
I per acabar, Miquel, com fem sempre, explica'ns com ha anat la jornada a la base.
La base, bueno, molt bé, el Cadet i Juvenil també estan, també ja classificats fa molts dies per la fase de ascens de primera divisió també, i van guanyar els dos partits aquesta setmana a Lloret, tant el Cadet com el Juvenil 3-0 contra el Cales de Bona, i després els dos infantils, l'infantil A, que està jugant a primera divisió, va perdre 0-3 també contra el Cales de Bona de Granollers, i les petites, l'infantil B, van perdre 3-1 aquí a Lloret amb l'Arenys. Molt bé, anem creixent com club, o sigui, estem molt contents, hi ha moltes nenes per sota que tenen un nivell bastant, bastant gran, de fet, bueno, ja vaig parlar l'última vegada per la ràdio, que estem amb el tema de la selecció gironina, i estem aportant moltíssimes jugadores, o sigui que bueno, que molt bé, la base molt bé.
Doncs, Miquel Gràcia, president del Club Voley Lloret, com sempre, gràcies per atendre'ns i que passeu unes molt bones festes.
Igualment. Moltes gràcies.
I recta final del Lloret Esportiu d'aquest 18 de desembre per recordar que Jonathan Romeo va ser el guanyador d'una nova prova del circuit gironí de cross. Es va disputar a Banyoles i l'atleta del Lloret La Selva feia aquesta valoració.
Molt content per la victòria d'ahir a Banyoles a l'última cursa de cross del 2017, on va ser una cursa des del principi molt ràpida. Vaig poder aguantar el ritme, també vaig ajudar l'Àngel una mica a tirar alguna volta i quan quedaven dues voltes vaig fer el canvi i vaig marxar sol. Vaig poder endur-me aquesta victòria. Molt content, també amb l'Àngel, anem fent molts quilòmetres, moltes curses junts i ens anem ajudant molt, també en els entrenaments.
Jonathan Romeo, que ja pensa a les pròximes cites.
Les pròximes fites intentaré estar el dia 24 a la cursa de Nadal, queda... m'ha de donar un permís a la Federació Catalana per tal de poder competir, i sí que estaré el dia 31 a la cursa dels Asos a Barcelona, on intentaré assolir una marca per sota dels 29-30 i acabar de bona manera l'any.
El corredor del Lloret La Selva també valora com ha estat el seu any 2017.
Aquest 2017 ha sigut la millor temporada de la meva vida. Campió de Catalunya de cross, campió de Catalunya de 3.000 metres obstacles, tercer d'Espanya de la mateixa prova i anar al Mundial de Londres, no? Jo crec que és una temporada per emmarcar i espero que aquest 2018 vagi molt bé, intentem igualar o millorar el que hem fet aquest any, i la veritat és que molt content amb el treball fet.
En aquesta prova disputada a Banyoles, el domini lloretenc va ser absolut. Si Jonathan Romeo va ser el primer classificat, el segon va ser un altre atleta del Lloret La Selva, l'Àngel Mollera, que ens fa una valoració. Àngel, molt bon dia.
Bon dia. Doncs bé, la cursa del cross de Banyoles va anar molt bé, em vaig sentir molt, molt fort, molt actiu al principi, al final també, però sobretot al principi molt, molt actiu, molt despert, vaig sortir ràpid perquè el circuit era una mica irregular i volia estar al davant i mirar bé per on trepitjava, i bé, vam estar... les tres primeres voltes junts amb en Jonathan, que era un total de 5, tirant jo la primera i va tirar la segona i jo vaig tirar la tercera volta, i al final ell la quarta va començar va fer un fort canvi de ritme, vaig intentar seguir-lo els metres que vaig poder, però bueno, està en un moment de forma molt i molt bo, i bé, jo també la veritat que me sento molt bé. El que passa que aquest és el seu terreny i està intractable i no el vaig poder seguir. Vaig mantenir els metres que em va treure i finalment va guanyar i em va treure 16 segons, però bueno, content per ell i content per mi, no? Perquè bueno, això està fent, aquest estat de forma està fent que millorem tots dos moltíssim, i amb ganes d'afrontar les properes cites que és aquest cap de setmana que ve. Hi ha la cursa de Nadal de Lloret de Mar, que aquí ens ho prendrem com a test, no? Com un bon 5.000 de cara a la, diguem, a la cursa més important que ens hem marcat aquest any per acabar l'any, que és la cursa dels Nassos, que farem 10 quilòmetres i que bueno, tots dos intentarem fer el marca personal. Jo tinc 30 minuts i 16 segons i espero doncs estar per sota dels 30 minuts. I bé, de cara al 2018, doncs espero doncs sentir-me com m'estic sentint ara, que no és poc, no? Trobant aquestes sensacions, tenir tantes ganes com tinc d'entrenar i estar super motivat com ho estic, no? Però sobretot, bueno, hi ha una creu al calendari que és el Campionat d'Europa de 3.000 obstacles que es fa a Berlín, que prèviament haurem de fer la mínima i prèviament haurem de classificar-nos en el Campionat d'Espanya, però bé, és l'objectiu principal d'aquesta temporada i esperem doncs que els resultats acompanyin.
I també José Luis Blanco, que va ser el guanyador per segona vegada de la Pressa en Silvestre de Tossa de Mar, creuant la meta amb un temps de 16 minuts i 37 segons. I tram final per comentar la victòria per 11-3 del Lloret Esportiu Futbol Sala. Ho expliquem amb Jaume José Antonio. Jaume, molt bon dia.
Bon dia, doncs ahir el Don Juan Hotels Lloret Esportiu B va aconseguir la victòria de Futbol Sala. Un partit que a priori sobre el paper doncs es plantejava assequible, còmode, però bueno, malgrat tot i les baixes i comptar amb tres juvenils, la primera part podem dir que va ser una part molt, molt disputada per ambos equips. Un Palamós, que era el rival, que és el darrer classificat, doncs va plantar cara aquella primera part davant la manca d'encert i falta de joc per part dels locals, fins a arribar al punt de que bueno, la primera part vam acabar amb empat a un, i en la segona el Lloret, el Don Juan, es va posar les piles, van apretar una mica i evidentment doncs van treure el partit endavant a través del bon joc, del toc, i evidentment doncs hi ha una mica més d'encert de cara a la porteria, fins al punt que doncs molts dels jugadors com el Gabri, el Moja, van aconseguir doncs els hat-tricks, que això va propiciar que el partit acabés amb un resultat de 11-3. Sobretot destacar doncs que el Lloret, el Don Juan, va jugar a moltes baixes aquest partit. Van tenir que cridar a última hora fins i tot al porter del juvenil, però destacar l'ajut i la bona aportació que van fer tant en Miquel com el Josep com el Rubin en aquest partit, que bueno, tot i la poca presència que a vegades tenen els juvenils, allí es va notar, van fer el seu paper i la veritat és que és d'agrair.
Doncs moltes gràcies al Jaume José Antonio per aquestes explicacions. També recordar que Miguel Molina va ser campió de les 12 hores del golf al circuit Yas Marina d'Abu Dhabi. I no sé si és aquesta la primera Nadala que posem a Nova Ràdio Lloret aquest any, aquest desembre. Sí,
em diuen que porten dues setmanes, doncs bé, no és la primera. Jo voldria ser el primer, no m'han deixat, vaja. Acabem el programa, l'últim programa d'aquest 2017, d'aquest lliure esportiu amb aquesta cançó, Si ens veiessis, del Joan Dausà. Us desitgem a tothom molt bones festes, gràcies per acompanyar-nos cada dilluns en el lliure esportiu. Tornem al mes de gener. Insisteixo, molt bones festes i moltes gràcies.
Veiessis la petita com s'enfila la cadira i recita un vers d'un estel que creu el cel, i el tiet que entre cava i cava canta la Nadala que amb tu sempre cantava. Del sofà i l'Oriol explica que té una amiga a la universitat. Si els veiessis, si els veiessis. I si veiessis com cantem entre cava i cava aquella Nadala que tu sempre cantaves. Pastors, aneu a Betlem i busqueu l'estable on plora un nen que té fred. Portem roba i alguns troncs i cuideu-la. Yeah.